Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us parla Francesc Soler. Detectat només un cas de grip aquesta temporada a Catalunya. És el d'una persona de 55 anys que no ha tingut cap complicació. Ho han confirmat a Catalunya Ràdio Anna Martínez, tècnica de Salut Pública del Departament de Salut.
Hem aïllat només un cas fa dues setmanes. Era una persona jove, sense cap factor de risc, ni estava vacunada, ni ha tingut cap complicació.
Es tracta d'un fet absolutament excepcional, ja que l'habitual és que només la setmana de més incidències se'n detectin 30.000 i la temporada normalment dura unes 8 setmanes. Volkswagen garanteix que fabricarà cotxes elèctrics a la planta de Seat de Martorell. Així ho ha anunciat durant la visita a aquesta fàbrica que ha fet el rei Felip VI, acompanyat del president del govern espanyol Pedro Sánchez i de la ministra d'Indústria Reyes Maroto, motiu dels 70 anys de la companyia. En l'acte s'ha refermat l'aposta d'una aliança público-privada per liderar des de Martorell la transformació cap al vehicle elèctric. I això després de l'anunci d'una fàbrica de bateries elèctriques a la vora de la factoria de Seat, que va fer el dia abans el govern espanyol sense concretar el lloc. Així s'hi ha referit el rei Felip.
Una planta de baterías en España es una señal inmejorable de compromiso no solo con toda la cadena de valor del sector, sino con aquellos aspectos que deben definirnos al fin y al cabo como país en el mercado global. La innovación, la irrenunciable cohesión territorial y la participación público-privada.
Professionals sanitaris catalans exigeixen al Ministeri que autoritzi la vacuna d'AstraZeneca per a les persones de més de 55 anys, tal com ha reclamat el Departament de Salut i com ja fan altres països europeus. El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós, insta Salut a desobeir i posar la vacuna d'Oxford al col·lectiu d'entre 55 i 65 anys si Madrid no canvia de criteri.
El que reclamem al Ministeri és que rectifiqui aquesta limitació que ara no té cap justificació, no és admissible, i si es donés el cas de que el Ministeri això no volgués rectificar-ho a curt termini, és obvi que ens hem dirigit també a la Conselleria perquè, de forma unilateral, apliqui els criteris que van ser aprovats per la pròpia Unió Europea.
Disneyland i altres parcs temàtics de Califòrnia han obtingut el vistiplau de les autoritats sanitàries de l'Estat per obrir portes el pròxim 1 d'abril. La reobertura, però, haurà de ser amb capacitat limitada. Fa gairebé un any que aquestes instal·lacions nord-americanes estan tancades arran de la pandèmia del coronavirus.
No me valen con mis buenas intenciones.
C. Tangana s'ha convertit en un dels cantants amb més reproduccions a Spotify amb el seu últim disc, El Madrileño, on ha fet un gir radical en el seu estil de música. El cantant canvia el rap i el reggaeton dels seus treballs anteriors per la cançó espanyola i els ritmes llatins. Segons ha explicat el Matí de Catalunya Ràdio, l'èxit d'aquesta aposta no estava garantit i s'ha aconseguit arriscant contra pronòstic.
Si tú lo planteas a cualquier director de marketing de cualquier compañía discográfica y le dices que un chico que viene haciendo colaboraciones con Becky G, Darell, Nati Natasha, Paloma Mami, de repente va a hacer colaboraciones con Eliades Ochoa, Toquiño, José Feliciano, a lo mejor te dice, pues es la decisión menos comercial que ha tomado en su vida. Lo que pasa que ahora...
Esports, aquest divendres s'ha fet el debat de TV3 i Catalunya Ràdio entre els tres candidats a les eleccions a la presidència del Barça que es fan diumenge. Joan Laporta ha ridiculitzat els altres models i assegura que el seu és el bo.
Hi ha models que estan basats en un laboratori on s'ha prefabricat aquest model i es diu als socis els que volen sentir, i altres, doncs, més tecnòcrates, futboleros, però que no estan basats en l'experiència. I aquí, en aquests moments en els que ens trobem, és molt important per retornar l'alegria al barcelonisme que ens basem en l'experiència d'un model que ja ha funcionat.
Víctor Font ha parlat del Barça-Gate en aquests termes.
El que ha passat amb el Bartogate és un exemple més de per què aquest canvi de model de club és tan imprescindible, per què és tan necessari, perquè qui governa no se'l pot controlar i no se'l controla bé. I això és importantíssim. Nosaltres tenim el compromís absolut, absolut, de que quan governem a partir del dia 8 farem una auditoria de què ha passat en el club en els darrers mesos, anys, i ho explicarem de forma molt transparent.
I Toni Freixa ha defensat saltar-se el confinament comarcal per anar a votar.
Home, jo crec que una cosa és el que s'ha de dir públicament des de l'administració i una altra cosa és que els socis del Barça han de saber que ens estem jugant molt i que val la pena la màxima participació perquè d'aquesta manera el president i la junta directiva que surti escollida tindrà la màxima legitimitat i el Barça en sortirà guanyant. I si en surt guanyant el Barça, surt guanyant Catalunya, segur.
Fins aquí les notícies.
Només a la TDT.
Comanten tant enfadat o gesticulant tant.
Jo crec que pateix. Jo crec que veu que ve el llop i que no es podria perdonar no guanyar aquest partit.
I l'àrbitre assenyala penal. Penal a favor del Cádiz.
La TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte, a partir de les 8, la TDT de l'Osasuna a Barça, a Catalunya Ràdio.
Penal a favor del Cádiz.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport. Catalunya Ràdio.
Seguim a la finestra indiscreta.
Quina delicatessen, com el mateix cinema, com deien fa una estona l'amic Toni Espinosa. Bé, doncs, com que ens agrada escoltar a Barry Weiler, que va morir el dia 2, als 73 anys...
Com una pel·lícula és molt abs.
Sí.
És tal qual.
Tal qual. I ens agrada Bob Marley, ens agrada Pete Tosh, i ens agrada tot això, doncs aprofitarem per posar una mica d'ordre a la nostra vida, perquè habitualment, en aquest moment, començava la... segona però darrera part de la finestra indiscreta.
I ara és com si comencéssim de nou i en realitat ja comencem a estar cansats i com ho farem, tot això?
Ah, ho farem de conya, ho farem de conya. El que no hi haurà és audiovisual i Morricone avui, perquè vindrà la tercera part, que serà fins a les 3 de la matinada. Per tant, senyores i senyors, no, de 12 a 1 sempre és la finestra, de 1 a 2 la finestra i de 2 a 3 la
audiovisual.
I avui hi haurà finestra també. Jo crec que ho hem emmerdat més,
és
no?
És com un crossover.
Sí, exactament, no? Perquè, clar, aquí és on toca resoldre el concurs, sempre. La banda sonora Enigma. Però avui no la podem resoldre perquè la gent ha de tenir una hora més per intentar identificar quina pel·lícula o sèrie de televisió havien proposat la setmana passada.
Carai, quines dones més trempades que hi ha en aquest poble, eh? Trempades i eixerides, vull dir.
Gràcies, xiquet. Ui, que bé que parla. Vull dir que per ser així...
Negre. Vol dir negre, no?
Home, sí, així com a més fosquet que n'altres. Què, potser vens per collir per a blanquillar?
No, que va, tinc al·lèrgia a les peres. Bé, a la blanquilla, a la pera blanquilla. Les altres peres m'encanten. Jo vinc... Bé, jo venia a l'enterrament del Patrocinio.
Del Patrocinio? I de què el coneixies, el pobre Patrocinio?
Era el meu tiet. Tiet segon.
Com el teu tiet? Però si ell era... així.
Blanc. Vol dir blanc, no?
Això als Estats Units en aquests moments escandalitzaria i hauria un anatema absolut i total. Bé, escolteu, aquesta era la proposta que vam fer la setmana passada. Jo us donaré la pista que vaig donar la setmana passada, tal qual. L'acció de tot això que acabeu d'escoltar té lloc a, potser, Tirana, Berlí, Ginebra, Buenos Aires, Lourdes, Gotham City, Nova Orleans, Le Mans, Caracas, Malabo i les Terres de Ponent. identificar amb la música, amb el fragment i amb la pista que acabo de donar, què era això que heu escoltat i enviar la resposta ràpidament. Teniu fins les dues de la matinada, envieu-la a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i @finestracr. I, amigues i amics, no hi ha premi, però hi ha orgull. Val? D'acord? Molt bé. I, a més, podeu respondre la pregunta suplementària. I diu, i què té que veure tot plegat això que acabeu de sentir amb la Sagrada Família i New Order? Que té un bon pagès i això de flipar. Ara t'he fotut, Guillem.
Sí, realment.
La Sagrada Família, New Order, i ui. I què? Com lliga? Què és? Què és això? Ja podeu enviar respostes. Teniu fins les dues de la matinada. Ara no proposis res, que encara no toca,
No.
Que no direm el resultat, encara, que t'imagines?
Clar, és que això de l'hora em té molt desconcertat.
Sí.
¡Hey! ¿Qué haces otra vez por aquí?
¡Mufasa!
Acabo de saber que tal vez tenga un hijo en esta tierra.
¿Cuánto te quitan de pensión?
El rey no paga ninguna pensión.
Te pasas 30 años sin pasar una pensión ni vuelves.
¡Tú eres tonto!
Home, m'ha fet gràcia perquè diu, tu eres tonto! No sé si tonto o tonta, però i l'altra, la cançó diu mucho. M'agrada com lliga,
El Bruno Mars. No, doncs mira, precisament aquesta pel·lícula és un bon exemple. Estem parlant del rei de Zamunda, la segona part del príncipe de Zamunda.
Però no estem al l'espai de les plataformes.
Sí, és que ha arribat. Estem parlant precisament d'una pel·lícula que té un greu problema i és que no es pot fer tot el que voldrien fer, que van fer a la primera part, o aquest tall que tu has posat ara fa uns moments, ja, doncs tot això...
Ja no es pot.
Ja no es pot fer,
ja
no?
Ja no es pot ni sada.
Bé, a veure, el rei de Zamunda és aquesta segona part que no havia d'anar a plataforma, no havia d'arribar a Amazon, concretament, si la voleu veure està a Amazon Prime Video, era de la Paramount, però evidentment, pel que ja sabem, ha acabat allà. I la pel·lícula ens ha deixat una mica parets,
Per passar l'estona...
Però vosaltres veu riure amb la primera.
Jo, és que és d'aquelles pel·lícules que la meva família és d'aquelles que cremam el VHS de tant veure-la.
Oh,
però... Típica pel·lícula que s'anem als meus pares de sopar o tal fora i la posàvem...
Però si ja no s'aguantes.
Per cert, sí, té el seu...
És el rei de Zamunda que ara han dit els actors que els van obligar a posar un actor blanc perquè en aquell moment allò de que només fossin negres
la podia ser... Un actor blanc, un paper...
Com canvia el món.
No, clar, aquella pel·lícula feia tanta conya...
Tot i que estava... El Eddie Murphy feia de blanc, un dels personatges que fa de la barbaria.
És que l'única cosa que té gràcia, o el que més gràcia té, és això que hem sentit de la barbaria, on Eddie Murphy fa diversos papers, allò que feia en els bons
clar,
temps.
La pel·lícula intenta fer com una operació inversa, no?, de l'original, i porta d'Estats Units cap a Zamunda el fill de la Kim.
Bueno, i què més tenim?
Es perd reinventant això quan el que molaria és veure el show d'Eddie Murphy, no? Una mica, i es va perdent.
I Zamunda s'assembla cada vegada més a Wakanda.
A què?
A Wakanda, el món
de... A Wakanda, però això no era de tomàquets verds fregits?
No,
això és de Black Panther.
Perdona, però tomàquets verds fregits hi havia una noia que cridava...
Towanda!
Vale. Mira, parlant de tomàquets verds, un moment, perquè hi ha un oient que es diu Isabel, que us demana, a vosaltres dos... És a dir, si consultem la llista dels Rotten Tomatoes, i si és fiable...
És una bona guia, però... L'han acusat molts cops de prioritzar certes crítiques davant d'altres, i per tant... Però bé, jo em fio bastant com a per olorar, una miqueta cap a on va el vent.
Jo a les votacions populars intento no fer massa cas, perquè sempre van molt a les tendències. Film Affinity em semblen més rigorosos.
Millor que Rotten Tomatoes és Metacritic.
Metacritic?
Estats Units.
Això és el nom d'un programa, Los Metacritics.
Vaig a presentar-ho.
Més propostes a Netflix. Centinela, una pel·lícula amb Olga Kurylenko d'acció fluixeta.
Ai.
Moxie, la pel·lícula de la Amy Poehler com a directora.
És la Glenn Close?
No, Amy Poehler.
Moxie. Ell era Maxi. Perdona.
Una pel·lícula, de joves rebels a l'institut l'institut, que intenten allò transformar les seves vides. Mm-hmm. M'ha semblat una pel·lícula tan cursi, tan ingènua. Bé, no perdeu temps. Ara no millora molt, Movistar, Les espies de Churchill.
Que és les espigues?
Espies de Churchill.
Les espies.
Sabeu aquelles pel·lícules que comencen inspirades en una extraordinària història real, no? Allò que diuen. L'únic que té d'extraordinari és la història, perquè la pel·lícula és una pel·lícula, diguem, del Barcelona Film Fest, d'aquelles que t'explica històries
d'espies. Què acabes de dir?
Home, és d'aquest estil. És a dir, pel·lícules de Segona Guerra Mundial, carrinclones, previsibles... Això sí, arriba Vicious Fun a Movistar, una de les més divertides que vam veure al Festival de Sitges, i la meva recomanació la trobeu a Filmen, a Rakuten, a Movistar, Passajero oculto amb Chloe Grace Moretz. És una pel·lícula que passa gairebé tota a la cabina d'un avió on està tancada Chloe Grace Moretz vivint durant la Segona Guerra Mundial, vivint, saps aquell episodi de Twilight Zone on un home veia per la finestreta de l'avió...
Malsona 10.000 peus.
Una criatura que anava desmantellant l'avió. Doncs és això, enmig de la Segona Guerra Mundial, mentre els hi disparen, ella només es pot comunicar amb els cascos, amb els seus companys que estan a dalt de l'avió.
És com un Memphis Belle, aquests grans bombarders de la Segona Guerra Mundial.
Hi havia una pel·lícula que es deia Memphis Belle, perdona, clar.
És que jo feia maquetes de... d'aquests avions a patir.
És que tu tenies tota la pinta de ser un maquetero.
Bastant. Ara m'han posat a sota de casa una tenda de maquetes.
Et deixaràs la pasta.
Trens elèctrics. És com... No, però sí, és divertida. És d'aquestes pel·lícules que l'haguessin vist a Sitges i haguessin vibrat amb el públic.
Ho hagués patat.
Ah, i és el guionista Max Landis, el fill de John Landis, príncipe de Zamunda.
Tot està lligat. Passajero oculto, apunteu-vos-la.
Molt bé. Doncs escolteu, a tot això, els globus que hem comentat abans eren incomplerts, perquè hi havia també els de televisió, i jo he de dir una cosa que m'ha encantat, O sigui, això de que la princesa Diana s'hagi pres la revenja de la reina Elisabet i hagi guanyat ella el Globus d'Or a la millor actriu en lloc de la magnífica, La magnífica Olivia Colman, però...
Està bé perquè, reflecteix el que passa a la temporada, no?
Emma Corrin.
Irrupció de la Lady Di, que es menja mediàticament a la reina, ha passat igual amb els premis.
I la Gillian Anderson, és fantàstic, la Gillian Anderson.
Ple, ha fet un ple... Bueno, Netflix, el gran vencedor dels Globus d'Or a nivell de sèries, ha fet un ple amb The Crown.
Sí, perquè Amazon i HBO, cosa,
ha fet el ple amb The Crown i Gambito de Dama, òbviament, tant de millor minissèrie com de millor actriu, la Nia Taylor... i molt, bueno, en general jo crec que aquest Globus d'Or que em donen més bon sabor de boca els premis de tele, diguéssim, de sèries, que no els de cinema.
Si em permeteu, jo com que no sóc un gran seguidor de tot això, us demano una valoració, allò, titular, per entendre'ns, Schitt's Creek, que sembla que digui el cric de la mierda, però no ho és.
És una sèrie que ha triomfat molt l'última temporada. Va començar de menys a més i l'última temporada és la primera comèdia de història que guanya tots els premis al Emmy. I d'inèrcia en rescat també els Globus d'Or.
Però bueno, però la senyora de Solo en casa per fi ha tingut un premi.
És el que mola, perquè...
Catherine O'Hara,
és una sèrie canadenca i recull aquella generació de Stephen Levy, tots aquests còmics canadencs dels 80, els que queden una miqueta vius, els rescata aquesta sèrie, i en aquest sentit sí que m'agrada, perquè...
És a dir, que John Candy hagués anat per aquí.
Segur. I el Rick Moranis hagués volgut.
Per l'amor de Déu, Jason Sudeikis, què?
Boníssim.
Home, Ted Lasso és una de les revelacions...
Bueno, no anem malament. És tota comèdia.
Una feel-good sèrie.
Val, d'acord, molt bé. Bueno, Mark Ruffalo no me lo toqueis, perquè a mi m'agrada molt i ja era hora de que li reconegueixin alguna cosa.
També va guanyar l'Emmy. És una sèrie, jo és la sèrie que més recomano.
Però els Oscars sempre l'han passat pel sobaco.
El problema és que és la sèrie més depriment de la història.
Sí, és duríssim.
Estrenada l'any més depriment de la història.
La innegable verdad. HBO.
Sí.
Bueno, a veure, clar, llavors la cosa no va anar tan bé amb el secundari. John Boyega és molt axi, perquè m'han dit que la sèrie és una merda i l'actor és de l'almenys bon actor que he vist mai en la vida.
Bé, la sèrie és com aquests capítols llargs, gairebé pel·lícules autoconclusius del Steve McQueen, no?
És una pentalogia de pel·lícules, no?
I el que passa és que aquell capítol concretament a mi no és dels que més m'agrada i el Boyega no m'agrada gens.
Tampoc. El Boyega és una bonyiga. I Anna Taylor-Joy...
per ser sutil, no?
Sí, esclar. Anna Taylor-Joy i Gambito de Dama, inevitable.
I tant.
Sí, perquè ha sigut un èxit a la saga d'O, a més a més.
Val. Però esteu d'acord?
Moltíssim. A més, era una sèrie que...
Posa-li una mica d'entusiasme.
És de les poques vegades on he vist que una sèrie a Netflix no triomfa tant per l'algoritme, sinó pel boca a orella. Perquè, a més, jo la vaig veure abans de l'estrena i veies que la gent, quan la recomanaves, deia, ui, no, escacs, tal, no volien saber res. I de repente van a pujar i m'estic molt content.
I ha fet milionaris amb una empresa que fabriquen taules d'escacs de Catalunya. Els felicitem, eh? I els hi dediquem Viva Forever! Perquè un oient ens va dir és l'única cançó de les Spice Girls que es pot escoltar. Do you still remember how we used to be? Feeling together, believing whatever my love has said to me. Both of us were dreamers, young love in the sun. Felt like my savior, my spirit I gave you. We don't need just begun. Si s'han fet pel·lícules sobre Mamma Mia i Ava, com és que no han fet encara un musical
Spice World,
la pel·lícula, amb elles.
Seria divertit veure quines actrius farien ara de les Spice Girls.
A elles no? I per què no van agafar a les Spice Girls per fer Los Ángeles de Charlie, per exemple? Hauria estat una jugada mestra.
És que
mestra.
Spice World ja era una mica així, la trama era com d'espies estranys.
Home, haguessin pogut fer-ho, no? Una mica de sentit de l'humor, no?
És que es van acabar molt ràpid, de seguida es van separar i no...
Alfons, un oient desesperada que demana també que se sap d'una pel·lícula que es diu Tangerine, del Sean Baker, que era el director de Florida Project, que diu que
està
tan
filming,
bona com...
Crec.
Sí, està filming. Ah,
si no m'equivoco, perquè a més la primera pel·lícula del director l'han inclòs ara per a l'americana a Filmin. Juraria que sí, que per això ara està...
Home, és que diu que és tan bona o més que Florida Project, i diu que és un... que ha passat totalment desapercebuda,
Netflix,
que és un desastre... I jo reivindico que per la... ara que precisament... Mira què ha passat amb el Wong Kar-wai i el Boliche. Mm-hmm. Doncs ara, amigues i amics, ja que funcionen les sales més alternatives i les programacions més alternatives, aneu a la repesca d'aquestes pel·lícules que s'han quedat pel camí i camina per on ara potser trobarien el seu
públic
i us les poden donar baratites. Clar, que a vegades les pel·lícules alternatives baratites no són tan baratites i, a més, són una mica desconcertants com aquest Bird Song, que és el que esteu escoltant ara mateix, una pel·lícula de Hendrik Willemins, que, a més, és l'autor de la banda sonora de Hendrik Willemins, i que, després d'haver-se retardat molt de temps, per fi ens permet descobrir que hi ha, en aquesta història belga-japonesa, amb una Kazuhiro Kanayama, que és una netejadora estil... Tu assassina que nosotros limpiamos la sangre.
És com una ventafocs, no?
Sí,
una ventafocs d'Operación Triunfo, una mica.
I que vol ser l'estrella de la canció, no? La veritat és que... Bueno, és una mica com la pel·lícula sushi aquella de la Coixet.
Sí, és aquest rotllo exòtic de, des d'un europeu mirant a Japó amb les totes les seves
excentricitats.
Que a vegades sembla com allò de...
Això és culpa de la mascareta, heu d'entendre.
Ja, disculpeu.
Parla amb la mascareta que ja toca la campaneta de dins de la gola per damunt de la llengua.
Em passa molt al mercat, que intento a la xarcuteria i no m'escolta amb la
llengua. És complicat.
En tot cas, és una pel·lícula que ens parla una miqueta de tot el que hi ha, els jocs que hi ha darrere de les carreres musicals i els perills també d'aquests depredadors, a vegades, dintre la indústria, i els trucatges que hi ha, no?, i els muntatges... Bé, no està malament, però...
Bueno, té estètica.
Sí, és més per a dades experimentals, aquest estil més.
El que passa és que a vegades crec que es perd en l'estètica, però arriba un moment que ja pensa... De què m'estàs parlant ara ja? Perquè m'he perdut,
Si aneu, fixeu-vos bé, que és un remake de Blade Runner i ningú ho ha dit i ningú
pensa.
Bueno, és
que Japó és Blade Runner, una mica.
No, i recorda molt aquella pel·lícula que vam veure Sitges dels Mosquits, no sé si la vau veure.
La Costa de los Mosquitos?
No.
Fa una sèrie, ara, la Costa.
Ja. Sí, està a punt d'estrenar-se.
No puedo.
Solo quedáis vosotros.
Y no existimos para nadie. Es mi tía. La hermana de mi padre. Estoy buscando dónde alojarla.
Un sitio discreto. No tiene a dónde ir.
No queremos problemas. Si llega la policía, acabaremos metidos en un asilo.
Aquesta era Bird Song i ara Y llovieron pájaros, o sigui, va d'ocells. Ho dic perquè aquesta pel·lícula, de fet, ja s'havia estrenat.
Sí.
O sigui, de fet, va ser la darrera estrena...
És la pel·lícula d'Apocalipsi.
Exactament. Es va estrenar el 13 de març del 2020, exactament 6 dies abans del primer supertancament.
De que el món se n'anés a la merda.
I aquesta pel·lícula es va quedar col·lapsada.
Jo la tinc molt marcada perquè és l'última que vaig veure al cinema abans de tot plegat.
I ara la reposa... Bueno, després la van recuperar...
Es van anunciar que la passaven, però la van treure. Sí,
sí. La van treure. Sí. Tal.
Ha hagut d'esperar l'aniversari, gairebé.
Espero que no ens porti un altre estat de setge.
No, jo crec que pitjor no serà. Jo tinc la sensació que s'ha estrenat com 4 vegades, aquesta pel·lícula.
Sí.
Jo l'he inclòs en algun guió de col·laboracions, 3-4 vegades mínims.
I en el fons no la recordo molt, com està un grup de gent gran que marxava en una casa i llans.
Eren tres vells hippies que viuen en una casa enmig del bosc, enmig d'uns incendis que hi ha al Canadà, llavors hi ha una noia que és fotògrafa que busca...
Aquesta
un...
és la línia argumental menys interessant, però...
Però hi ha la velleta, la velleta que s'incorpora, que jo vaig dir en el moment que es va estrenar, pobreta, André LaChapelle, que era una estrella del cinema canadenc, s'acaba de morir. Clar, ara ja fa un any...
Clar.
I ja no s'acaba de morir, però continua regnant, per entendre'ns, no? Bé, dit això, us la recomano. I jo crec que és el moment de recomanar la gran pel·lícula d'aquesta setmana, pel meu gust, és La Mami. És La Mami. No estàs d'acord?
No l'he vist, no l'he pogut.
No l'has vist?
Per mi la pel·lícula de setmana és la de Disney, però...
Home, ja vindrà, tranquil, ja arriba. No pot fallar, eh? Home, al fons, a mi és un documental que m'agrada molt.
Aquest és el tema, que jo ja no sé els termes documental i tal, a què li poses exactament, perquè aquí, en el fons, l'únic que té de documental és que són persones reals, però és una història, és una pel·lícula, estàs filmant, ells fan la seva vida, i cada vegada m'interessen o m'agraden més aquests documentals, com el de Venezuela, la setmana passada, tot i que aquell era un punt més documental, que deixes que la gent flueixi i que ells t'expliquin la història i no tu amb dades, amb entrevistes, i en aquest sentit és apassionant. I cada vegada es veuen més, també, com The Assistant, aquella pel·lícula que vam parlar, el que hi ha, és a dir, donant la visió de l'altra persona del que no és el que estem acostumats. No? Aquí vivim en un cabaret, pràcticament des de la sala del darrere d'un cabaret, i és apassionant, realment.
El cabaret és el Barba Azul de Ciutat de Mèxic, i per tant aquesta entrevista la dediquem al seguidor de La Finestra Indiscreta, que sempre es comunica amb nosaltres des de Mèxic, que és l'Àlex Frías, que suposo que ha anat alguna vegada. Ja ens ho diràs, Àlex, eh? Ja ens pots enviar un correu dient si has visitat alguna vegada el cabaret Barba Azul i sus xiques meravelloses, i si has conegut a La Mami allà dalt vigilant el lavabo de dones i tot allò que fan. Bé, doncs és el moment d'escoltar a la Laura Herrero Garbín, que, per cert, és finalista a dos Gaudís, perquè és una coproducció catalana, i és finalista al millor documental i al millor muntatge. Però un moment, Laura, estàs... Un moment que ponemos un corte i parlem amb tu.
Mami, ¿tienes algo? ¿Sí? ¿No tienes una liga, mami, o una pinza o algo? Mami.
¿Qué?
¿No tienes aceite, mami?
15 minutos tienes. Ya, niñas, apúrenle, que ya deberían de estar allá abajo.
Clar, és que La Mami és una dona que havia treballat també com les altres noies del cabaret Barba Azul de DC, que ara és una dona gran i treballa al servei de les noies en una mena de lloc on hi ha els lavabos, els guarda els bolsos, els hi dona el paper higiènic, és la seva confessora, la seva confident, les vigila una mica... però és una ex, i per tant sap perfectament per lo que passa, com que és la seva feina, i és com, és com una mena de superpoderosa dona que té un ull a tot arreu, no?
Exacto, o sea, ella es una mujer de la noche totalmente. Lleva más de 45 años trabajando ahí, ha sido bailarina, mesera, vendedora de canciones, y ahora que su cuerpo se devaluó, se dedica a cuidar el baño de mujeres, como bien has dicho, y de aconsejar a las chicas. És un poco como la sàvia de la noche.
Vas anar a buscar aquesta dona, la vas descobrir allà i la vas convertir en el centre d'atenció de la pel·lícula. Per cert, està viva encara i el cabaret estan oberts?
Pues mira, te cuento. Yo descubrí este cabaret por 2015. Yo he vivido 8 años en México y me acuerdo que un amigo músico, el que finalmente hizo la música de esta película, me dijo, te voy a llevar a un lugar que te va a encantar. A mí me gusta mucho bailar. Entonces me llevó a este cabaret donde se toca música en vivo, salsa, cumbia, boleros. Hay esta banda gigante que toca música en esta pista de baile. Y me acuerdo que me impresionó mucho el lugar. Pero bueno, como para pasármelo bien una noche. Pero recuerdo que fui al baño de mujeres y conocí a la mami, que un poco así arisca me dio papel. Y luego recuerdo mucho que estando en el baño, una chica llegó y le dijo, mami, me encanta este cliente, me acaba de pedir matrimonio, yo me quiero casar con él. Y ella le dijo, mi niña, vas muy tomada, vas muy borracha, este hombre no es de fiar, quédate aquí conmigo. Y luego llegó otra chica, mami, estoy muy cansada. Y otra llegó, ay, mami, me queda bien este vestido. Y empecé a entender la importancia de esta mujer en este lugar, ¿no? Y para esas chicas que trabajan ahí, como que es el pilar, como el sostén, y que ella esté ahí es muy importante, cuidando no solo de las chicas, sino de este espacio de protección que es el baño de mujeres. Entonces ahí quedé prendada. Yo siempre digo que las películas no las busco, sino que me llegan, y esta película fue un poco así, me llegó así de repente una noche de baile.
Uh-huh. O sea, i com et demanava, el cabaret segueix obert i ella segueix treballant allà? O...
No, mira, el cabaret está cerrado por la pandemia.
Claro.
Y la mami ahora no está trabajando. Lo bueno es que han vuelto sus hijas que vivían en Estados Unidos, dos de sus hijas que vivían en Estados Unidos, y ha decidido irse a vivir con ellas.
Uh-huh.
Y además se ha ido a... Y las chicas están haciendo otro tipo de trabajos. Pero el cabaret está cerrado.
La veritat és que la carrera de la Laura Herrero Garbín ha passat per llargmetratges, documentals, curtmetratges, molt cinema de denúncia, molt vinculada estàs a tractar temes de drets humans. I aquesta és una pel·lícula que té una vida de dones exposada en allà, però en el fons estàs cridant també molt l'atenció de les condicions, de com viuen, de com treballen, de les angoixes, de on van a parar, i agafes una, que és la Priscila, que és una noia nova que arriba, i tens com un fil conductor també una mica per veure on va parar tot aquest glamour de cabaret, per entendre'ns, en un moment donat, no?
Sí, exacto. Llega Priscila, que es esta mujer que para mí, bueno, es algo como muy bonito, porque yo siempre, cuando empecé a investigar la película y a entender cómo quería hacerla, siempre soñaba con que una nueva llegase, porque así la audiencia podía entender a través de ella cómo era el mundo de la noche, cómo era el oficio, cómo era, a través de que ella lo entendiera, la audiencia lo podría entender. Y yo siempre le decía a la mami, y de repente me dijo la mami, Laura, ha llegado una nueva, pregúntale, sí, ojalá quiera estar, ¿no?
Hi ha una cosa que m'encanta, Laura, i és que, clar, evidentment, l'espai on regna la mami, on està instal·lat tot l'estona, perquè el cabaret el veiem i sortim d'allà, però pràcticament tota la pel·lícula passa en aquesta sala on hi ha els lavabos i ella guarda coses i els hi dona el paper. És un lloc molt petit, i
sí,
a vegades pensa, bueno, deuen estar amb la càmera darrere d'un mirall perquè no les vegin i que les noies parlin amb naturalitat i que passin les coses, però m'imagino que no és així. I, per tant, com aconseguir que elles no vegin la càmera? És a dir, que facin la seva vida sense fixar-se en la càmera, que estan veient tota l'estona, no?
Creo que todo tiene que ver con construir una relación de confianza con las chicas y que cuando ellas confían en ti, ya saben que estás ahí, y se acostumbran a que estés ahí, todo como que fluye delante de la cámara. Por supuesto, el primer día no es el día que más fluye, pero el segundo, el tercero, ya todo empieza a fluir, y si eres constante, estás, y además has construido una relación de confianza, ahí es cuando todo fluye delante de la cámara y es genial.
Uh-huh.
A mí me encanta. Piensa que estuve 3 años visitando ese baño antes de poner una cámara ahí. O sea, confiaban en mí mucho y hay una relación muy estrecha entre ellas.
Has aconseguit...
O sea, conmigo.
Has aconseguit que la pel·lícula ens enganxi moltíssim. No pots treure l'orella, ni l'ull, evidentment, no? Però no pares d'escoltar coses, que és sensacional. I crec que, a banda que has trobat una manera de guionar la realitat, perquè, en certa manera, quan apareix Priscila, ella és Priscila i té la seva vida. Però, en certa manera, agafant-la de fil conductor, juntament amb la mami, la pel·lícula es construeix, no? I llavors és una cosa que és necessària, no? Però ja crec que hi ha un gran mèrit també de l'equip de muntatge, i per això m'agrada que sigui finalista el millor muntatge als Gaudí, tant l'Anna Pfaff com crec un senyor que es diu Lorenzo Mora Salazar.
Lorenzo Mora, sí, exacto.
L'Anna Pfaff és una geni del muntatge i per tant no m'estranya, però realment muntar una pel·lícula com aquesta és delicadíssim, dificilíssim. Us devien colar coses que no volíeu que veiéssim tota l'estona. O sigui, és una feinada.
Es impresionante, sí, hay como miles de piezas, la película está muy construida en montaje con miradas, con todos estos cuerpos que se cruzan, y hay como mucha delicadeza, porque es una película que al final se sostiene en el 90% de la película en un baño de mujeres, como bien decías, con una señora muy grande que está sentada el 90% del tiempo, y hay como toda una tensión, un movimiento de miradas, de rostros que se cruzan, y de diálogos también entre ese baño y esa pista de baile, y es todo como un montón como de simbolismos y elementos que había que poner en diálogo muy, muy bien en montaje, y que creo que sí, que Lorenzo y Ana lo consiguieron hacer. Primero empezamos con Lorenzo, que construimos como una parte como más estructural fuerte, y luego con Ana construimos toda esta delicadeza de la que hablas.
Escolta'm, per no allargar-nos massa més, però t'he de dir que, clar, la pel·lícula... per el que suposes, el que t'imagines, el que hi ha fora d'escena, perquè, clar, també t'has d'imaginar tot el off the record, no? Té coses que són molt dramàtiques i, evidentment, és tota una situació, no? Però és tan divertida, o sigui, alhora, és tan divertida escoltar-la ella, mirar-la com mira de reull. Jo m'imagino que a vegades us devia renyar la mami a vosaltres, també, eh?
Sí, claro. Ella regaña a todos. Ella está ahí como pendiente de todo. Sí, totalmente. La mami nos regañaba, estaba... Bueno, éramos unas hijas más.
Claro.
Que, por supuesto, el equipo de la película, que fuimos muy pocas, fuimos mujeres y estuvimos ahí metidas y éramos como sus hijas también.
Uh-huh. Bé, des del Festival d'A, que és quan es va presentar per primera vegada aquí, ara fa tant de temps ja, perquè imagina't, no? La mami ha fet el seu recorregut, evidentment va... Ara estarem atents als Gaudí, això està claríssim, i t'he de dir que és un horror pensar que has de competir amb My Mexican Brezel,
yeah,
i que esteu les dues juntes aquí, dius, però caramba, no havia manera de separar-se i de que poguessin guanyar les dues. No, un està desitjant gairebé un exequo, no?
Ja. Yeah. Bueno, parece que no va a poder ser.
No va a poder ser. Jo el que dic és que My Mexican Brezel no és un documental i, per tant, està mal decidit que estiguin allà. Però, bueno, això és una altra cosa, no? Escolta'm, Laura, de veritat, felicitats per la mami. Inoblidable, absolutament. I recomanació total als que ens escolten de que no es deixen escapar aquesta oportunitat de veure realment un tema, una pel·lícula i un personatge inèdits fins ara en el cinema. Per tant, una abraçada molt gran, Laura.
Gràcies, muchas gracias. Estàs molt bé.
Sal, cúmbia, pebre i sucre a un pastís amb finestres.
Un médico en un casoplón como este.
Hay un mogollón de pasta. Esperamos a que vuelvan y nos dan lo que queremos.
¡Richard!
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga!
Quiero irme ya.
Esto lo hago por ti, por mí y por el bebé.
Que acabaréis todos en la calle.
Bé, una, bueno, última estrena, The Owners, o Los Propietarios, que vam veure Sitges i que...
És que és una pel·lícula que té un plantejament d'aquests que sempre t'atreu al principi, però o tens clar el que vols fer i on vols arribar,
aquí
perquè si no tens una sensació d'improvisació, de que en realitat no saps què fan amb els personatges.
Sí, es va embolicant a si mateixa, i després intenta ficar com ínfules d'un misteri que no sap resoldre ella mateixa, tampoc, que a més no s'entén, no?, la revelació final. I
és una pandilla de malfactors de 3 al quarto...
Sense ofici ni benefici.
Que assalten la casa d'una gent rica per portar-se la pasta, i són un matrimoni de vells. Per ser ella, Rita Tushingham, mita, perquè era la hija de Doctor Zhivago, i la protagonista d'Un sabor a miel, i és igual que la Geraldine Chaplin.
I ella de Doctor Zhivago, i ell era Doctor Who, era el Sylvester McCoy, que hi ha una curiosa lluita generacional freak, perquè, òbviament, s'enfronta a Maisie Williams, que és Arya Stark a Joc de Trons.
Doncs jo definiria com Rufufus Trainspotting, és a dir, el Rufufus de Rufufu, la pel·lícula italiana i tal, però versió Trainspotting, dins de la casa de la huella de Mankiewicz.
Sí, ho vaig pensar un moment, i també aquella del Richard Attenborough, de l'assassino de la calle, no sé què, no? De
Rillington Place.
L'assassino de Rillington Place, del Richard Fleischer.
Sí, aquesta cosa de metges que...
Quina pena de pel·li, quina pena. I ara hauríem de dir, quina pena de Disney, però ara és el moment, Guillem.
Us poso al dia. Em dic Raya. Fins on m'arriba la memòria, els nostres territoris sempre han estat en guerra.
Filla meva, estic segur que els nostres pobles es poden tornar a ajuntar, però algú ha de fer el primer pas.
Ara, si volem restablir la pau, hem de trobar l'últim drac.
Com es nota que els interessa vendre a Àsia?
Molt, es nota molt. I... Però és una pel·lícula que funciona, és una bona pel·lícula d'aventura.
Raya i el darrer drac, o l'últim drac.
Que així, en el fons, hauria de ser i la darrera dragona, perquè és femenina, aquest últim drac. És allò que en anglès és neutre i, en canvi, aquí és amb gènere. Però està bé, és una pel·lícula amb bon missatge, és la història d'una princesa que ara...
Namulan.
Sí, ha de recuperar l'esperit d'aquest últim drac per unir els pobles que estan separats de la seva terra.
Però és una mica el Senyor dels Anells, també, la terra aquesta de comandre.
Sí, exacte. És com, és una mescla d'aquestes històries clàssiques d'aventures de tota la vida, amb tocs d'arts marcials, i també molt l'aspecte femení, que està molt bé, perquè està desenvolupat d'una manera que entra molt bé visualment, també, i el missatge cala.
Bello.
Jo crec que és una bona pel·lícula per qui no hagi anat encara al cinema amb els més petits de la casa, facin aquesta reentrada al circuit un altre cop d'anar a sales.
Tot i que s'estrena a sales, això segur, i en català, com ho he sentit, però està a Disney Plus, també.
Fan algun simultani, fins ara han fet diferents simultanis, no filmin? Disney Plus va fer el de Mulan, que havies de pagar extra, el de Soul, que ja t'entrava amb el que tenies pagat de Disney Plus, i en canvi aquesta la tens al cinema i a la vegada a Disney Plus pagant un premium. Per tant, és com un Mulan...
Per tant, si heu de pagar, aneu al cinema.
Aquí anava.
Resumint, la 62a pel·lícula llarga de la història de la Disney i la 23a sense que els personatges cantin. Hi ha cançons, però els personatges no canten. I ara la meva pregunta, i no és el concurs, és... Quina va ser la primera pel·lícula d'animació llarga de Disney en la que els personatges no cantaven? Ja ho sabeu, finestra@catradio.cat, @finestracr i no sé què més, perquè no me'n recordo. finestra@catradio.cat, facebook.com/finestraindiscreta.
¿Cómo estás?
Bien, ¿es tuyo el elefante?
Sí, se llama Yongo.
Oh, cielos, ¿cómo te has atrevido a pintarlo así?
¿No te gusta?
Debería darte vergüenza.
¿Por qué?
Porque es el símbolo de mi país.
¿Y no los pintáis en la India?
Sí, los pintamos, pero no con esos letreros tan indecorosos.
Vinga, fenomenal, fenomenal, que diuen a Madrid. Fenomenal, és fenomenal.
Fenomenal. Doncs escolta, si fenomenal és Anthony Hopkins, per exemple, demà a Fenomena, podeu fer-vos una doble sessió bastant curiosa. Llegendes de passió a les 3:20.
Oh, anem al fons, sisplau.
És que jo demà tinc un compromís.
És cert, és cert.
I el silenci dels anyells a les 8:20. El diumenge, el guateque que sentíem aquí, 1:15, i ja tens un Kurosawa Run a les 7:20. Dilluns, aquest meravellós Dràcula de Coppola a les 4:20. El dijous, el West Side Story a les 3, i Insomnia, la gran pel·lícula de culte del Nolan, a les 6 de la tarda. I divendres, El Chico de Chaplin a les 3, Extraños en un tren a les 4 i mitja i l'original PSD en el Mestret a les 9 menys 20.
Doncs...
Fenomen estrena, Fenomen a Kids, que no està malament.
Kids, el què?
Aprofitant l'estrena de Raya, fan sessions matinals per la família.
Ah, no vols dir Kids, la pel·lícula porno aquella de...
Kids infantil. El Fenomen estrena una franja infantil doblada, que està bé perquè a vegades... Jo m'he trobat a voler portar els nebots i, clar, subtitulades...
Pensava que s'havien tornat bojos directament. No. Doncs vinga, complementarem. Arriba la Filmoteca i, senyores i senyors, fent, com fan, americana també, el cicle d'una cineasta americana que us recomanem moltíssim, indispensable, que es diu Kelly Richard, que forma part de la llista de les 125 millors directores de la història del cinema que publicarem ja a la Finestra Indiscreta, coincidint amb que la setmana que ve és la Setmana de les Dones a Catalunya Ràdio i farem tot una sèrie d'activitats i de programes especials. Per tant, de totes les pel·lícules de Kelly Richard, aquí ara escoltareu, aquí teniu, com a mínim, podeu veure Old, Certain Woman, Night Moves i River of Grass.
While you're making a film, you're letting go of everything you've planned and you're opening yourself up to the living thing that's happening in front of you. And you know, trying to... But that's what's exciting about it, too, you know?
Si no enteneu anglès, és el vostre problema. Mireu, a tot això. A més, dedicada a una oient del programa que ens demanava... Per on he de començar a veure pel·lícules de Jonas Mekas, que va morir fa 2 anys, que és el gran cineasta de l'avantguarda del cinema americà i internacional de molt de temps i que, evidentment, hauries de començar amb les correspondències que van fer filmades Jonas Mekas i José Luis Guerín l'any 2011. Les trobaràs a la llibreria de la Casa de la Caritat, per exemple, no? Però resulta que aquesta setmana, dimecres que ve, a 16:45, a Aula de Cinema de la Filmoteca, pots recuperar una... Pel·lícula bàsica, Walden, Diaries, Notes, Sketches, del 1969. 180 minuts d'una mena de diari personal no escrit, sinó filmat per aquest home que us parla, Jonas Mekas.
Nobody knows really where art...
Ningú no sap on comença o s'acaba l'art. No puc ni saber si el cinema és un art. Puc parlar de la història del cinema, de les pel·lícules que tornem a veure una i altra vegada. Això són els clàssics. Però parlar de l'art és molt pretensiós, no té cap sentit. No, no puc parlar de l'art. D'això no en sé res. De manera que teniu a Kelly Richard, teniu el senyor... Jonas Mekas, i mira, si no pots anar dimecres a 16:45, pots anar l'altre diumenge dia 14 a 6:45 de la tarda, de manera que perfecte. Tens moltes oportunitats. I, a més, té Angela Paulus, clar, que és l'altre cicle magne que estan fent en aquests moments, i aquesta setmana podeu recuperar Dies del 36, Els Caçadors, dimarts a les 4 de la tarda, una preciosa pel·lícula que es diu Viatge a Cítera, i divendres a les 5 de la tarda, La meva... Omega Alexandros, és a dir, Alexandre el Gran, vist per Teongelopoulos.
Εγώ, Alexandros, capitanius tus rembelus mesa, grafos di megaliotis ton guverno και ton presbευτή της Αγγλίας. Οι λόρδοι είναι καλά. Για να αποφασίσει η χάρη σας να μεσολαβήσει, να πάρουν πίσω τα χωράφια του κάμπου οι δικαιούχοι.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Qui em va demanar la música de l'Eternitat i un dia que caurà, un dia d'aquests a la Filmoteca? Música de Lenny Caraindro, preciosa, en potser la pel·lícula més bonica d'aquest director. Thank you.
Sons de Hepburn i Bossa Nova a la finestra de la finestra.
Los muertitos de Gorina.
Tens cara de voler dir alguna cosa, al fons.
No, que...
És que se li nota.
Que abans deies això d'Omega Alexandros i que és la meva i tal, i he pensat, ai, si m'he oblidat de donar-li una notícia, que no sé si estàs esperant ja aquestes alçades, però jo recordo que estaves molt obsessionat amb Jeff Buckley, el seu...
Sí, Home, i tant, la biografia filmada.
I que fan ara, finalment, una pel·lícula, no?
Mític Jeff Buckley del més enllà de mitjanit.
Totalment. I segon, que vull fer d'una d'aquestes preguntes que tu a vegades fas als oients i volia que el Guillem fos testimoni. A veure, què és més inútil? El vaixell pirata de Hook, que no es mou del port en tota la pel·lícula? O el bolso de la Mary Poppins a la segona part, de la que, del que no surt absolutament res?
Ni un parxero! Quina vergonya!
Què és inútil? Manuel Miranda a Mary Poppins.
Exacte, definitivament. Molt bé. Aplauso. Bé, escolteu, a qui hem d'acomiadar aquesta setmana? Doncs mira, Alan Robert Murray, 66 anys, ha mort. Era un sound editor, 10 vegades finalista a l'Oscar, i el va guanyar 2 cops per cartes des d'Iwo Jima i American Sniper, és a dir, formava part de l'equip de Clint Eastwood, des de Space Cowboys, Sully, etc. Però ja Fuga d'Alcatraz i Bronco Billy ja hi era, no? En fi, l'any passat va ser finalista per Joker, va ser el seu últim gran treball d'aquesta especialitat. 2, hem d'acomiadar a Ronald Picap, als 80 anys, actor anglès que va començar, com tots, fent Doctor Who a la televisió anglesa.
Sí, és com sortir a Baggins o a EastEnders.
I va acabar a la primera temporada de The Crown fent el paper de l'arcabisbe de Canterbury que li fot la corona damunt del cap a la reina Isabel d'Anglaterra. I pel camí, Chacal, Mahler, Nijinsky, La Mission, el Gran Hotel Marigold... Bueno, en fi, fotiment d'interpretacions. I finalment, Quique San Francisco, Enrique San Francisco, 9 dies abans de fer 66 anys, aquest noi del Real Madrid i de Madrid, i molt de Madrid, teatre, Shakespeare, el que voleu, Santi Botones de Hotel, així va començar a la televisió espanyola de l'època. Descobert el pícaro amb Fernán Gómez, va ser El nen de diferent, una pel·lícula molt maricona que es va fer en el cinema espanyol als anys 60, meravellosa. L'època de Navajero, Si te calles, Colegas, El pico... constant a la bola de cristal i l'últim que va fer va ser publicitat. Campofrío. Sortia a l'esquetx de Campofrío dirigit per Paco Plaza i Daniel Sánchez Arévalo.
I li hauries de preguntar al Guillem per les seves experiències a Eivissa amb el Quique San Francisco.
Escolta.
Jo mai, personalment no, però va ser un dels primers famosos que vaig veure així, bastant petit, jo, a un lavabo d'un... D'un restaurant bastant cèntric, però de la vila, de la ciutat, però... Deixem aquí, pobre, perquè
pobre,
vull deixar-lo en un...
Un mal dia. Un homenatge aquí, que és a Francisco.
Sí. Buenas noches. Bueno, viniendo hacia aquí, he tenido un encontronazo con la Guardia Civil. Ha sido muy desagradable. Lo primero que he pensado, digo, coño, algo debo llevar mal. Carné caducado, un faro roto, he robado el coche. Te pones francamente nervioso. Yo no conduzco mal, pero sin embargo soy de los que opino que es imposible cumplir las normas de la circulación, aunque quieras. Por ejemplo, tú vas por una autopista y si vas a menos de 120, al minuto tienes un camión detrás oliéndote el culo. Pasa el camionero y te dice, gilipollas. ¿Eh? ¿No ves que vas a provocar un accidente? Se lo cuentas al sargento de la Guardia Civil. Dices, no, es cierto, perdone usted, mi sargento, me he excedido en la velocidad y tal, pero es que, ¿cómo se lo explico? Si voy a menos de 120, el camionero me da una hostia.
I em permetreu que acabem amb una de les pel·lícules de la meva vida, amb el vostre permís, i si no trenquem aquí el bon rotllo i tot plegat que hi havia. A veure, Paul Newman va dirigir 6 pel·lícules del 68 al 87, 2 sense la Joan Woodward, que està Invencible i Harry Hijo, i les altres 4 sí, El zoo de vidre, La caixa fosca, que era una TV movie, L'efecto de los rayos gamma sobre las margaritas, i la primera de totes, Rachel. Ella era la seva dona, es van conèixer en el rodatge del Largo y Cálido Verano, van estar casats fins la mort d'ella l'any 2008. Ella és viva, té 91 anys, i era la veu...
L'edat
de la innocència, que va doblar la Núria Espert per damunt de la veu de la Joan Woodward. Molt ben vist, molt ben vist.
Mira, que Daniel Day-Lewis no s'aixequi del banc a l'última escena per anar a saludar Michelle Pfeiffer és de les coses que més em trenca el cor.
Clar. Bé, va guanyar l'Òscar al 58, Joan Woodward, Les tres cares d'Eva, i l'altra nominació de la seva vida va ser fent aquesta pel·lícula dirigida per Paul Newman, que es deia Rachel, basada en una novel·la d'en Margaret Lawrence, un retrat d'una dona provinciana de Japònica, Connecticut, tímida, insegura, té 35 anys, és verge, dominada per la seva mare i els records del pare, que es dedicava a maquillar cadàvers, i que viuen encara damunt del vell negoci dels cadàvers del seu pare, i que només té una amiga, que és una professora, que té una reprimida atracció per ella, i entre elles hi ha, però la pel·lícula no ho acaba de desenvolupar, perquè són com dues solterones. Ella era Estelle Parsons, que acaba de guanyar l'Oscar a la millor secundària per Bonnie and Clyde. En fi, i ella té una aventura amb un amic de la infància que és totalment insatisfactòria i diu, bueno, prou, s'ha acabat, me'n vaig del poble, perquè aquí ja no només de mi, s'emporta la mare, que és una tirana dominant insuportable, no? I sí, se'n va. Jo crec que no hi ha una pel·lícula que hagi definit millor el que és una dona complexada, que viu en un lloc ofegador, amb una interpretació que posa la pell de gallina, una música meravellosa de Jerome Moros, i ara l'escoltareu. Per favor, si podeu veure alguna vegada Rachel, i si podeu comprar el disc de la banda sonora, doneu-vos aquest gust.
The moment comes. I'm always pushing things out of their cages.
Kala, sometimes I wish I could have been different for you.
Yeah, well, don't go making a fool of yourself. You know how you feel about fools.
Maybe I'm proud to be one. Kala, take care. I hope you find what you want.
Not to worry. I'll survive.